notícies. Feu bon dia.
Adéu. I ara ja s'ha acabat. Menja.
Sí.
Em vol llogar. Aquests dies que prou.
Jean Paul, ja està, ja està, ja està. Que s'ha acabat el programa.
Que et penses que no m'agrada estar sola els dies que plou?
Bé, ja tenim els companys dels serveis informatius... Hola. La Núria Travessa. Hola, Núria.
Hola, bon dia.
Ets aquí, eh? Molt bé. I l'Albert Bassas. Bon dia, Albert.
Hola. Bon dia.
I no tenim... el company que acaba d'entrar en els informatius és el vostè primer, és Marc Giró, bon dia.
Què t'ha de dir, Dalmau? Tu poses tota la teva roba, el paraigües, la bossa de l'esport, la mascareta per aquí suelta, en aquesta tauleta pupitre.
Sí,
mantens,
és on després
no
has de seure.
Tu, pensa, tu com que et penses que ets una estrella, comprens, del Gran Dictat encara, que encara dius... Da!
Jo a l'època del Gran Dictat llançava tota la roba a terra.
Escolta.
Llavors hi havia algú que m'ho recollia.
Doncs això
després canvia, escupia.
Sí,
això aquí no.
Però clar, arribo cada dia. Manel, digue-ho tu, si no.
Marc, sisplau, no parlem de mi. Parlem de tu i parlem
això,
del vostè primer.
Això has de posar-ho allà, allà.
Vale,
molt bé.
Parlem dels informatius.
Ja, tot, sí, els informatius estan, que estan, s'estan florint. No. Núria, Albert, perdoneu,
Jo obriria amb això. Núria Travessa i Albert Bassa s'estan florint. S'han quedat una mica com... Pues així va sortir la penicilina, poca broma.
Sí, anava amb la vacuna. No?
Exacte, una vacuna, florint. Pues amb una tonteria, va sortir d'un baló.
Bueno, calleu, Jean-Paul. Sí, va sortir d'un baló.
Maló que es va florir.
Mira,
era un maló?
Prou.
Sí. No, la penicilina va sortir d'una...
Marc, talla això, parla tu, que tot això en saps.
No, és que no...
Núria, ha passat alguna cosa, eh?
Sí, aquest fit, doncs va.
Endavant. Anem endavant amb el que ha passat.
Doncs parlem ara del cas Kitchen, perquè el PSOE i Podem també volen que s'investigui al Congrés.
Vol dir pollastre en anglès.
Vol dir cuina. Calli. Chicken vol dir pollastre. Kitchen vol dir cuina.
I què ha dit? Exacte. El que toqui fried kitchen?
No, kitchen.
Núria, no entris.
No.
Tu ets més, Núria. Tu ets més d'original o de cruji?
Original i cruji. Són les dues opcions. Encara existeixen aquestes dues opcions. Sí, el Kentucky, sí.
I ara també et poden fer mixto.
Digue-li.
Soc poc de Kentucky, doncs, en general, perquè no ho sabia.
Ah, no?
La tercera via és el mixto.
Adéu, senyor. Quina poca vida que teniu els informatius.
Podem tornar a les notícies.
Vinga, això i Podem volen que s'investigui el cas Kitchen al Congrés. Les dues formacions estan enllestint la petició que presentaran a la cambra. Abans parlaran amb els partits que ahir ja van anunciar una iniciativa amb el mateix objectiu, per exemple, per tant, amb Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, la CUP. Les últimes novetats sobre aquesta presumpta trama del govern de Mariano Rajoy per tapar el cas de la Caixa B amb recursos públics també ha sortit avui al Congrés. Pablo Iglesias l'ha tret per respondre al popular Teodoro García Egea. Ell l'havia acusat de bloquejar la renovació del Consell General del Poder Judicial.
Ustedes se creen que las instituciones de este país son suyas. Crearon una estructura mafiosa de policías para perseguir a sus adversarios políticos y para tratar de tapar sus casos de corrupción. Y por eso pretenden utilizar al Poder Judicial para atacar al gobierno y están bloqueando su renovación. Es que esa desfachatez no revela ya su poder. Revela su impotencia y su decadencia. Les quedan a ustedes muchos, muchos, muchos años en la oposición.
Si el PSOE, Podem i els partits nacionalistes es posen d'acord, la comissió s'aprovaria a la Junta de Portaveus. No ens movem del Congrés perquè el govern espanyol no hi ha volgut revelar el cost de la seguretat de Joan Carles I als Emirats Àrabs, tot i que el mateix Pedro Sánchez va dir que feia falta transparència en els comptes de la Casa Reial. El ministre de l'Interior sosté que en les qüestions de seguretat no es poden donar detalls. Madrid, Jordi Armenteres.
Grande Marlaska ho ha dit al Congrés a preguntes de Laura Borràs de Junts per Catalunya, que també ha acusat el govern espanyol d'ajudar a fugir el rei emèrit als Emirats Àrabs.
Lo que sí que es incalculable es el precio que el Estado español está dispuesto a pagar desde el punto de vista del prestigio democrático en el ámbito internacional para proteger a un rey que ya tuvo que abdicar y que ahora ha tenido que emigrar.
En relación a la responsabilidad entenderá que no dé ningún dato, como no daría ni daré, de ninguna autoridad ni de la seguridad a la que se dota a cualquier autoridad del Estado, sea central, autonómica o local en esas circunstancias.
Sánchez la semana pasada va dir que seria bo que hi hagués més transparència, però la resposta del ministre de l'Interior va exactament en el sentit contrari.
A Barcelona, unes 160 escoles i instituts han demanat espais fora de les seves instal·lacions per fer-hi activitats durant el curs i poder repartir millor els alumnes. Són un 40% de tots els centres educatius de la ciutat. De moment, una cinquantena ja tenen adjudicats espais. Més detalls, Laia Colomer.
Per exemple, l'Institut Taradell, el Raval, utilitzarà alguns espais del CCCB. El Consorci d'Educació insisteix que donarà resposta a la majoria de peticions i, de fet, assegura que té uns 200 espais disponibles. El regidor de Cultura i vicepresident del Consorci, Joan Subirats, diu que les escoles podran demanar espais durant tot el curs.
Per tant, diguem-ne, hi ha
més espais a disposició dels que fins ara s'han demanat, eh? I seguiran a disposició dels centres, perquè, com dèiem, pot ser que ara no vegin aquesta necessitat i que més endavant vegin aquesta necessitat.
A Girona, almenys 7 escoles també utilitzaran equipaments municipals i parcs de la ciutat per fer-hi, per exemple, les classes d'educació física o ampliar els patis.
A tot això, la farmacèutica AstraZeneca cau més d'un 1% a la borsa després d'anunciar que ha aturat els assajos de la vacuna que està desenvolupant amb la Universitat d'Oxford. Ha detectat, recordem, una reacció adversa en un dels voluntaris que hi participen i ara s'està investigant la causa. Descobreixen el paper clau d'una proteïna en l'extensió del càncer al cos. És una investigació de l'Hospital Vall d'Hebron. Aquesta proteïna permet que les cèl·lules d'un tumor s'organitzin per provocar metàstasi. Ara estudien possibles fàrmacs que ho impedeixin, com ha explicat a RAC1 el cap del grup de recerca en patologia molecular translacional, Santiago Ramón y Cajal.
El mecanismo por el que impide que las células desarrollen metástasis es porque no hay comunicación entre células. Eso es lo que nosotros hemos descubierto. Y entonces eso sí que abre una vía farmacológica para apoyar su inhibición de esa proteína a la hora de prevenir metástasis.
El mecanisme és semblant en tots els carcinomes, és a dir, els càncers que s'originen a la pell o en les cèl·lules superficials dels òrgans. I un parlamentari noruec ha proposat Donald Trump com a Premi Nobel de la Pau. Segons ha avançat Fox News, aquest diputat...
Calla, apaga, apaga. Què?
Doncs sí.
Però això és una performance o...
No, no, sembla una proposta
un parlamentari
seriosa d'un parlamentari noruec, sí, de nom complicat. Si vols te'l busco, però no l'he...
No, 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 si és complicat, és que...
És d'aquells noms, sí, jo el noruec
ha, no. Ha proposat Donald Trump com a sí. Això de la Pau.
Premi Nobel de la Pau.
Bueno, parlem-ne, a veure,
creu,
no tinguem prejudicis, parlem-ne.
Creu que el president nord-americà mereix el guardó pel seu suport a l'acord entre Israel i els Emirats Àrabs.
O sigui, aquest acord està... O sigui, aquest acord en qualsevol moment tornarà a patar pel...
Encara no l'han signat, de fet, l'han de signar la setmana que ve a la Casa Blanca i els dos països, recordem, s'han de comprometre a restablir relacions diplomàtiques i Israel, a més, es comprometria a paralitzar l'annexió del territori palestí.
Toma, que estoma.
És la proposta d'aquest diputat noruec.
I escolta, això també és una cosa que et volia dir. Si tu ara vols proposar algú com a Nobel de la Pau, a veure, perquè mira, jo, Miquel Missé, a tu que no et proposi jo a tu com a Nobel de la Pau o qualsevol altra cosa...
No proposa.
Bueno, podria fer qualsevol altra proposta, per cert. A banda... Quasi bé, mira, tinc abans 15 propostes. Abans de proposar-te el Nobel de la Pau, tinc 15 propostes més. La Isabel Calderón Peces Barba, no sé, Isabel Calderón Peces Barba, compañera.
Buenas tardes.
Desde Menorca, filla
bueno,
meva.
Bueno, por supuesto.
Clar,
qué maravilla.
Clar, qué maravilla, ¿no? Porque has dicho, mira, tururut de l'embut. Escolta'm, tu a qui li proposaries? A qui sí. proposaries com a Nobel de la Pau? I no digues a tu novio, eh? Que, no, és que... No, jo de la Paz no. Jo fora del cancaneo, fora del... Jo què sé, de...
Lujuria.
Jo reina del cava. Una cosa d'aquestes encara m'hi trobo, però de Nobel de la
no,
Paz
no. No, por supuesto. Pues chicos, es que no sé qué pregunta. Es que, ¿sabes? Nobel de la Paz, jo, jo què sé, desde luego a Trump, no. Claro, o sea, qué fuerte, claro. ¿Esto qué
es? No sé, no es deu fer. No sé, no sé quina és la taquilla per anar a... S'has de fer la inscripció. Bueno, Núria, perdona, perdona, és que ens has deixat catatònics amb aquesta...
M'ho imaginava.
Mare de Déu.
Doncs ara jo ja ho deixo per l'Albert.
Home, doncs l'Albert, com es diu això? El programa d'esports de l'Albert Bassas, a RAC1, que és el més exitós de tots.
El programa d'esports de l'Albert Bassas.
Sí, senyor, que avui ja t'he dit, Albert, que havies d'anar ràpid, perquè tinc moltíssimes sí. coses i moltíssimes senyores i senyors que m'estan esperant i tinc el programa que sembla un pavo, com es diu, un gall llindi de Nadal farcit, escolti'm.
Farcit. Molt bé, doncs avui edició de butxaca.
De tot arreu.
Encara més de butxaca i anem a barraca. Leo Messi i Felipe Coutinho han donat negatiu en el segon test PCR i aquest matí ja s'ha pogut començar a entrenar amb la resta dels companys. Els internacionals Sergio Busquets, Ansu Fati i Frenkie de Jong també s'han reincorporat amb el grup i a més el Barça també acaba d'informar fa uns minuts de l'alta de Samuel Umtiti després de la seva infecció per Covid. A segona, el Sabadell ha jugat aquest matí a primera hora un amistós de pretemporada contra el Badalona amb victòria per l'equip arlequinat que ha guanyat 1-0 amb un gol d'Antonio Romero. El Sabadell, sí. Aquest any jugarà a segona divisió A.
Per què dius l'equip de... que van com d'arlequí vestits?
Bé, perquè la, sí, la samarreta, diguéssim, que té aquesta, aquests quadres aquesta blaus
capa,
i blancs que se'ls coneix com a conjunt arlequinat des de fa ja molts anys.
Molt bé.
I ara a la 1 el Girona està presentant el fitxatge de defensa català Enric Franquesa, un Girona que per cert també ara que em parles del tema indumentari ha presentat la seva samarreta per la temporada que ve i abandona les franges i aquest any doncs, serà meitat d'un color blanc i meitat de color vermell, partida pel mig. D'aquesta matinada, l'Open dels Estats Units de tenis, classificació a l'asturià Pablo Carreño per semifinals. Atenció, després de derrotar el canadenc Shapovalov en 5 sets.
Han caigut tots, eh? Tots els els grans, això és grandiós, això també, tots els goliats sí. Han caigut de la cosa aquesta.
Una mica sí. Sí, una mica sí. I per tant, home,
ja veuràs que bé.
Carreño té les seves opcions, de fet, ja és un dels quatre millors, està a semifinals i per tant té totes les opcions doncs, intactes per aconseguir el títol d'altra banda no és favorit.
D'esports. Ahir estava jo prenent un te a l'Aspic, que estava jo fenomenal, perquè a més veig passar la gent que a mi m'encanta.
A un ben bé, o no?
A l'Aspic, aquí, una... Estic allà molt bé. I només em dóna per un te, com aquell que diu, però allà que vaig estar. I va passar al Villacampa, tu. Que està el tio perfecte.
Igual.
Igual. Sí? Però aquest home ha estat dels tres homes més guapos de Catalunya. Ara els altres dos no sé quins són, però el perfecte. I vaig dir adéu.
Se't devia passar el te.
I tot i que anava amb mascareta, amb el Villacampa. El Villacampa jugava al tennis, no? El Badalona.
No, més aviat a bàsquet, però sí,
a Badalona. A bàsquet, sí, perdona.
Sí.
Home, però bueno, deixa fet un 50%, sabia que era de Badalona. Doncs el Villacampa, aquesta era la notícia esportiva que jo puc aportar al teu programa, a la meva secció que faig jo al teu programa.
I que es conserva bé, que també, em pots donar
fe. Per favor, vaig dir, sí, mare de Déu, senyor.
Molt bé. Doncs a banda del tennis, que avui es competirà en les semifinals, també tindrem el Tour i en vol, perquè tant el Barça com el Granollers s'estrenen a la Lliga Sobal, el Granollers a les 8 a casa davant el Pontevedra i el Barça 4-9 a la pista de la Naitasuna. Ja veus que a poc a poc el món de l'esport intenta anar tornant a la normalitat i avui també doncs, ja es reprèn l'activitat en el món de l'embol.
Carai, noi, li he dit, ve ràpid, el tio s'ha pres el peu de la lletra. Escolta, Núria,
jo, Teresa, per favor. Els teus desitjos són ordres.
Sí, pots comptar, sí, ara. Tot això és el que dius en públic i després, tururut. Escolta, no, t'anava a dir, Núria, Teresa, explica'ns tot això del temps perquè estem la gent preocupadíssims. Sí. La gent li interessa molt el temps, si sortís, si no es volen mullar, els que es volen mullar, jo què sé.
Sí, el tenim una mica revoltat d'aquesta hora. De fet, ja hi ha ruixats entre el Barcelonès i el Baix Llobregat, el Maresme i el Vallès Oriental i també cap a les Garrigues i la Conca de Barberà. Durant la tarda aniran a més, afectaran sobretot la Catalunya central, la costa i el paralitoral, on no es descarta algun aiguat i alguna tempesta més forta. Al Pirineu també s'escaparan alguns ruixats. Aquestes pluges s'allargaran fins ben entrada la nit a la costa de Barcelona i demà de bon matí ja no plourà enlloc. Tot plegat mantindrà l'ambient més fresc que els últims dies amb màximes de just entre 20 i 25 graus.
Saps què estic pensant, Núria? Que teníem pendent allò que ens fes el Pere Jaume al...
Ostres, sí.
Com es diu això? El parte meteorològic, com es digui en català, la informació meteorològica. L'hem de trucar, eh? Un dia li passarem a la informació meteorològica i li direm, Pere Jaume, fes-ho, perquè el Pere Jaume que sempre està amb la cosa del temps, la natura, doncs, que no sé quantos. Això podria ser preciós, eh? Que sí?
Doncs sí,
Ho tenim present. Ara el trucarem, mira. Escolta, em enviaré un mail, que és més de mails, ell. Núria Travessa i el company Albert Bassas, et vaig a dir una cosa. Sort de vosaltres, aquesta ràdio. Sou uns pilars d'aquesta ràdio. I, per tant, sou uns pilars de Catalunya. Visca.
Arrac 1. Vostè primer. Amb Marc Giró.
Amb Marc Giró, amb l'Ingrid Ripollès, amb l'Oleguer Erra, amb l'Ernest Ferrer, avui amb en Miquel Missé. Quina meravella. Què tal estàs?
Estupendo.
Avui ens vols fer un tema que el guió comença
dient...
Calla. Vull fer una cosa que veurà ser una cosa senzilla...
I lleugera,
I lleugera, diu. I és dupa. Perquè, vaja tela, Miquel Missé, estàs en estat de gràcia, et diré, sincerament. La que també està com unes maraques, però és la tia més intel·ligent de tot el que seria l'estat espanyol, és Isabel Calderón Peces Barba a la conquesta de Menorca. ¿Por qué estás en Menorca y nosotros aquí lloviendo? Espero que et plogui, filla meva, perquè soy envidioso.
Pues mira, estoy aquí porque me he dicho, fíjate este septiembre que empieza así como complicado, ¿qué hago? Pues mira, me voy a Menorca y aquí estoy, yo qué sé.
Claro que sí, claro que sí.
¿Pero estás sola o acompañada?
No, estoy con un montón de amigos en una casa pues de una vida.
Yo esto no lo puedo entender.
Con un montón.
Bueno, si
esto no se cumple la normativa.
Mira, si tú miras Instagram o las cosas aquestes d'Isabel Calderón Peces Barba, sempre que se'n va de vacances se'n va amb set tios. Ella és com Blancanieves. Jo no aguantaria set tios ni amb broma, no m'aguanto a mi mateix com per estar amb set persones a de vacances. I ella, escolta, s'ho passa pipa. T'encanta rodearte de hombres y tener un harén de tíos y de verdad te lo digo.
Oye, por favor, o sea, mira, Marc,
qué maravilla.
Entre lo del socialismo
es
y
mejor,
esto de
es
la
mejor esto de
la niño, si tú eres Peces Barba y tú
sí, pero no eres soy socialista.
Pues te aguantas, si algo quien tuvo, retuvo. Mira, es que me hagas una socialista aquesta, hombre, va, i tant. Bueno, sou
tots, Menorca, sou
tots fantàstics, sou tots fantàstics, però jo ara, senyors i senyors, he de parlar amb la senyora genial. Mira, s'està inaugurant una mica mullat, serà d'inauguració, però bueno, ja va bé, perquè hi van els polítics que es mullin, tu. Saps què et vull dir? Quan inaugura, a mi m'encanta. Quan hi ha inauguracions i ja han d'aparèixer el president de la Generalitat, la consellera de Torn, que avui s'estrena, per cert, etcètera, i plou, ja trobo que està bé, tu, que es mullin els polítics d'una vegada per totes. Bueno, avui s'inaugura la 38a edició, o 38a edició de la Setmana del Llibre en català. 38a edició, ja fixa't tu, que a més, se celebra el Moll de la Fusta. Per descomptat, hi podeu anar perfectíssimament, perquè tenen totes les coses aquestes de la seguretat ditxosa del Covid a la primera pregunta, ho han dissenyat genial, i per tant és el lloc més segur de tot, diguéssim, Europa ara mateix, la Setmana del Llibre en català. En aquesta Setmana del Llibre en català, des de fa 24 edicions, l'Associació d'Editors en Llengua Catalana, clar, perquè si és la Setmana del Llibre en català, otorguen el Premi Trajectòria. Aquesta trucada que fem ara ha de servir per felicitar en directe i aplaudir a rabiar a la senyora Teresa Duran i Armengol, que és qui rep el Premi Trajectòria d'aquest any. Teresa Duran, vostè primer, i moltíssimes felicitats.
Moltíssimes gràcies. Però no sé per què me'l donen, Com en Marx, ara. Com el Groucho Marx, jo no me l'hauria donat.
Oh, és que hagués quedat fatal, Teresa, t'imagines? Que te l'haguessis autotrucat. Seria de boja trucar-te tu mateixa per donar-te el Premi Trajectòria.
Hauria quedat fatal, oi?
Hauria quedat fatal, però hauria estat divertit també. Quin premi t'haguessis donat tu? Si no vols aquest, quin et donaries a tu mateixa?
Mira, el de la constància a cuinar, cada dia fent sopes i verdures i bistecs.
Has cuinat per
molta
gent?
Això ho faig cada dia, això sí que és una trajectòria.
I tens mà per la cuina?
Que faig cuina, des que era petita.
Però vull dir que tens mà, tens gust, tens...
Sí, tinc fama de cuinera.
Tens fama, a més, perquè hem de dir, anem a centrar, perquè home, tothom et coneix, però ets escriptora, traductora, il·lustradora, investigadora, filla, ets com la duquessa d'Alba amb els títols nobiliaris, doncs ets la nostra duquessa d'Alba, perquè mira, escriptora, traductora, il·lustradora, investigadora, pedagoga, guionista, difusora, crítica literària, comissària d'exposicions. T'hauràs fet rica, sí. Teresa Duran,
I cuinera. Però vull dir que jo he convidat a taula més editors que ells m'han convidat a mi.
Està molt bé. És veritat, Mira, la Teresa Duran és, per exemple, la traductora del Gianni Rodari.
Sí.
Entre altres coses.
Sí, amb molt de gust. Va ser la primera cosa que vaig traduir. Jo no ho sabia, que acabaria sent traductora. Va ser l'editora que va dir, aquesta, com que el coneix, que el tradueixi.
Tu coneixes personalment?
Jo no havia fet mai de traductora.
Carai. Després tu ets l'autora del Joanot Rocacorba, l'èxit del 82 i fins ara, que això és un clàssic ja, no?
Home, ara està descatalogat, però sí, és un clàssic i va tenir premis. I va ser, per part meva, allò, un humil reverència a qui també considero que ha estat mestre meu, que és Italo Calvino. Rodari, Calvino i de Diofó són els meus italians.
Carai, escolta'm, tu es veu que no estàs massa d'acord, tot i haver-t'hi dedicat molt a això que en diem literatura infantil. Trobes que potser no li hauríem de dir de literatura infantil, no? Em sembla que l'altre dia li explicaves a la Valèria Gallar o al Bernat Puig Tovella del Núvol, li deies, no, és que això de literatura infantil hauríem d'anar acabant amb aquest concepte.
Mira, jo també és veritat que sóc molt afrancesada, però m'agradaria més la literatura dels infants i dels joves, perquè aleshores seria més fàcil incloure aquesta literatura, aquest tipus de bibliografia, dins del marc de la cultura. Entens? De la cultura dels infants i dels joves, que ho abasta tot, la moda, el mobiliari, la música... En canvi, literatura infantil trobo que sona una mica nyeu-nyeu, una mica pueril, allò de dir pobrets, no arriben a més,
sí,
arriben a molt.
Ni ells, clar, i tant, ni ells arriben a més, ni la literatura, és una literatura com així facilota, no? I no pot
ser. Sí, simple, vull dir, me'n recordo, vols que t'expliqui un record?
Per favor.
Mira, una vegada estava parlant amb el conseller de Cultura d'aleshores, perquè de consellers de Cultura sembla que els fabriquem, en els últims 4 anys n'hem tingut 5, doncs estava parlant amb ell i deia, escolta, el llibre infantil potser que li doneu un estatus. I em va dir, ai, Teresa, amb aquella mirada condescendent que es dedica als qui ens dediquem a això. Ai, pobreta. Teresa, és que aquesta literatura és tan curta que mai no serà literatura. I jo vaig callar com una morta, però vaig pensar, mira, un sonet té 14 línies i una tanca japonesa encara menys. I tothom ho considera literatura. Vull dir que no és una literatura que vagi a tant el quilo o a tant la vocal. Vull dir que és literatura en la mesura que és creació i que és impactant, que ens forja.
I després la literatura aquesta, la mal anomenada, la literatura per infants, o la primera literatura, de sobte,
sí,
una persona de, jo tinc ara 46 anys, i rellegeixo coses d'aquelles que et feien llegir o que llegies o que et caien a les mans o que tenies per casa i et segueixen agradant.
A mi també. Bueno, jo potser perquè sóc baixeta.
Escolta'm una cosa. Mira, Teresa, avui aquesta trucada, ja dic, només era per felicitar-te, perquè hem estat molt contents. Em consta que molta gent de la meva generació i d'altres ha estat molt contenta que la Teresa Duran i Armengol hagi rebut aquest Premi Trajectòria concedit per l'Associació d'Editors en Llengua Catalana en el marc de la Setmana del Llibre en Català, però jo t'hauria d'emplaçar algun dia que poguéssim parlar amb més tranquil·litat aquí al Vostè Primer de RAC1, perquè jo, si no tinc mal entès, tu vas ser la que vas reeditar o refer o recuperar a Liliana. Això, aquests tu? De
sí,
l'Apel·les Mestres.
Però va ser un encàrrec, eh? No va ser iniciativa meva, va ser un encàrrec editorial.
Oh, però, sí, sí, de les companyes d'ING, que sí? Que no és el banc, sí, que és l'editorial, eh?
Sí, sí.
Aquell llibre de Liliana jo crec que n'hauríem de parlar, perquè jo el trobo una preciositat total. Puc el
jo
floc,
també.
No? Tu series, tu em faries el favor un dia, si et truquem, de venir a parlar-ne i seguim parlant de la primera literatura, literatura per infants, parlem de tu, parlem del que vulguis, estimada?
Parlem de l'Apel·les Mestres, que em sembla un dels grans desconeguts del país i és el nostre Leonardo
da Vinci.
Vindré, vindré, no pateixis, estic jubilada.
Fantàstic. Teresa Duran és Premi Trajectòria. Bueno, Teresa Duran és moltíssimes altres coses, però em sembla que tens la Creu Sant Jordi també, ho té tot, fantàstic. Teresa Duran,
sí,
tens de tot i vindràs, et truquem, eh? Et truquem, Teresa, perquè hem de parlar de Pel·les Mestres de Liliana, i ho hem de fer amb tu. Moltíssimes gràcies, que disfrutis el premi i fins ben aviat. Felicitats.
Fins aviat i gràcies a vosaltres, que també formareu part del premi, si és de trajectòria.
Exacte, exacte, és veritat. Fantàstic, ens acaben de donar un premi. Sí, senyora, ha
desplegat. Jo no me'n dono.
Gràcies, una abraçada. Que vagi molt bé.
Igualment, que vagi
Adeu.
Bé.
Adeu.
Vostè Primer, amb Marc Giró.
A veure, et vaig a dir una cosa. Avui aquest programa, la casa per la finestra, no? Tirar, Miquel, es diu allò, tirar la casa per la finestra.
Jo estic flipant amb aquesta dona.
Però és que Teresa Duran, per favor, és una grandiosa, però és que anem de grandiosa a grandiosa. Això sembla el joc de l'oca, però de grandioses. Perquè ara tenim a l'altra banda del fil telefònic, possiblement un lloc remot on ella continua vivint, com diu aquí a la solapa de Parmagel, amb una vida de simplicitat voluntària, l'autora, la poeta Eva Baltasar. Eva Baltasar, què tal estàs? Vostè Primer, gràcies per ser aquí.
Gràcies a vosaltres, estic molt bé, gràcies.
Ens n'alegrem moltíssim. Mira, Eva, ja t'adverteixo que aquesta entrevista que et faré, crec que te la faré malament, perquè em passa una cosa que me n'estic adonant aquests dies, que quan em llegeixo un llibre me'ls llegeixo tots, però quan és novel·la la faig malament, perquè no vull desvetllar res, tinc molta informació al cap, m'agradaria dir-te moltes coses, llavors l'entrevista queda... O sigui, ens haurem d'esforçar tots dos perquè la gent llegeixi els teus llibres, si no l'han llegit ja, Boulder i Parmagel o Boulder, perquè la gent que no l'hagi llegit, la qual cosa m'estranyaria molt, perquè és tot un èxit de vendes, se'ls llegeixi. Tu què trobes? Això que et dic.
Jo trobo que ens en sortirem.
Escolta, Eva,
endavant.
Endavant. La primera cosa, tu, tant Boulder com Parmagel, que són aquests dos llibres, els has editat, els han editat a Club Editor. Mm-hmm. Per què l'Esclopedito? Perquè tu deus ser una escriptora que deus necessitar unes certes condicions, no? Perquè t'editin un cert ritme.
Ui, no en tinc ni idea. No, la veritat és que jo vaig acabar d'escriure el Permagel i sí que és cert que vaig pensar, vaig per desitjar, no? Jo sempre somnio una mica a lo gran i vaig pensar en quin catàleg t'estimes més o quin catàleg t'agrada especialment, i de seguida vaig pensar en el de l'Esclopedito, per tant els hi vaig enviar l'original amb tan bona fortuna, doncs, que la Maria Buiga s'hi va interessar i ja està. I sí que és cert que he entrat a formar una mica part de la família, no? del club, i que és una família on m'hi sento molt a gust, molt acollida, i sí que puc treballar molt al ritme que jo necessito, amb molta llibertat.
Clar, et dona molta llibertat. Les dues protagonistes que jo intueixo que deu ser una mica la mateixa, no? Perquè això és un tríptic. Tenim primer Permagel, després ve Boulder. Sé que està a punt de sortir Mamut.
Sí, vejam, són tres dones molt diferents. Sí que és cert que és un tríptic i les tres històries no estan directament relacionades, però sí que són tres veus de dona, tres dones que expliquen la seva vida i d'alguna manera sí que serveixen una mica de mirall de mi mateixa. És a dir, jo hi sóc en cada una d'elles, no? Però jo no diria que són la mateixa dona, la mateixa veu.
I el llibre ha tingut molt d'èxit. Els dos llibres han tingut molt d'èxit. Això tu com ho portes? Perquè clar, ara ets l'escriptora de moda, l'escriptora exitosa.
Quina etiqueta. Mira, no, jo a casa meva segueixo sent jo i ho porto amb molta alegria, evidentment, no? I amb agraïment, sobretot, perquè al capdavall hi ha de molts lectors i lectores que són els que fan que el llibre creixi. No sóc jo l'escric tan bé com puc, ho gaudeixo moltíssim, i si després hi ha aquesta bona resposta, doncs sobretot, a part de joies, agraïment.
Tu quan acabes de tenir un llibre, que a més el procés d'escriure, em sembla que Boulder el vas refer tres vegades, per Magel era molt més llarga i la vas retallar fins a deixar-la com tu volies. Quan acabes aquest procés, qui és la primera persona o les primeres persones a qui deixes llegir els llibres? O els manuscrits d'audició?
Sí, la Maria Buigas, la meva editora.
Sí, directament, no passa per ningú més.
No passa cap altre filtre. No.
I després, per exemple, tu, que em consta que, per exemple, en el cas de Boulder has declarat que quan l'anaves escrivint bevies i fumaves com ho fa la protagonista. O sigui, bevies i fumaves molt mentre anaves escrivint. Això és un talent.
Molt, déu-n'hi-do. Sí. Hi ha com una mena d'identificació molt gran amb la protagonista. Jo a vegades imagino que és una mica el que expliquen que passa als actors, les actrius, no?, que s'identifiquen molt amb el seu personatge. I em va passar amb Permagel, amb Boulder també, i vaig tenir aquests mesos, no?, de tornar a fumar, que jo feia anys que no fumava, i de beure, no?, cada vespre. Després vaig acabar la novel·la i es va acabar en sec.
Jo t'anava a preguntar si te n'ha sortit.
No. I tant, mare meva. Sí. Soc molt fàcil, tinc molta voluntat. I ha estat una cosa molt natural, també. I ara estic amb Mamut i doncs em dedico a cuinar bastant i a menjar molt. Mira, aquesta mena d'identificació. I és divertit, no? Perquè una mica és seguir vivint la teva vida i empaltar-te de la vida d'una altra persona, no? I jo ho trobo molt, molt enriquidor.
És a dir, que et deixes arrossegar pel personatge.
Sí, totalment, sí.
I te n'has d'enamorar dels personatges quan tu estàs escrivint o et fan ràbia? És que vull dir?
No, i ara, no, mai em fan ràbia. Jo me n'enamoro de les tres i és molt bonic, perquè és un projecte d'un any, no?, el fet d'escriure una novel·la, i vas coneixent aquesta persona que se't va desvetllant. Jo sí que certament l'estic creant, però d'alguna manera ella se'n va manifestant. Jo no sé mai on em portarà, i és una companyia molt, molt grata i molt bona que tens en el dia a dia, no només en el moment en què estàs escrivint, sinó que t'acompanya mentre estàs fent altres coses, no? La novel·la la segueixes barrinant dins del cap, i sí, de les tres m'han enamorat i les entenc, hi ha una empatia, no?
Tu ets una defensora de la solitud, de la soledat, dius que la necessites.
Jo la necessito,
però esclar, tu vius en família, em sembla que tens dona, dues filles, això com s'aconsegueix, com encaixa aquesta necessitat de soledat, d'estar sola?
Bé, ara ja no tinc dona, és possible anar trobant, sí que convisc amb les meves filles, sí, no? Però és possible viure en família i preservar aquests espais de soledat. És una cosa que he aconseguit fer amb el temps, i que de tant en tant, si no he necessitat, doncs m'he anat un cap de setmana en un convent o on sigui, no? Però sí, perquè són aquells moments en què realment connectes amb tu mateixa, no? I te n'adones de què és el que vols fer en aquesta vida. La vida és breu, es pot viure de moltes maneres i és, jo crec que és molt important tenir consciència de com la vols viure i anar per aquell camí. I llavors aquests espais de soledat, precisament a mi el que m'afavoreixen és aquest retrobament. I després, quan em retrobo amb la meva família, amb les meves filles, llavors estic molt més present, molt més segura.
I les teves filles, per exemple, la teva exdona no, perquè és clar, això també és un avantatge, no tenir dona, doncs mira tot això, però les teves filles saben que tu, t'ho noten a la cara o oloren quan diuen, ui, aquesta ara necessita soledat, i s'aparten? Has aconseguit que la gent s'aparti?
No. No. No vull aconseguir que la gent s'aparti. No, ella es detecta, la petita no ho detecta, però la gran, que té 17 anys, sí que és cert que nota quan necessito escriure i diu, ui, està escrivint, ja se'n va, i els seus amics, ei, noi, silenci, que la mare d'escriure. Això sí que nota aquesta necessitat d'estar sola escrivint. Uh-huh. I la petita és gata, té 8 anys i mig, que ha de saber, no? Res. No. Ella el que intenta és estar amb mi el màxim temps possible i ho aconsegueix, estem molt juntes. Clar. I respecte també quan jo demano, no?, aquests espais de soledat, sí.
En algun moment he llegit, ara no sé si els llibres o no sé, però que l'ideal seria no ser responsable de la felicitat o la infelicitat dels altres.
Que era l'ideal de la de Permagel, i una mica de Boulder també. Sí, en el seu cas sí, són dones que tenen aquesta por al compromís, no? I por que la felicitat o infelicitat d'algú depengui d'elles, no volen fer mal, no volen ferir, i això fa que s'aïllin d'alguna manera i també es neguen a certa vida, no? Pel fet d'aïllar-se. Són dones, són així, les he parit així.
I després, podria ser que hi hagués tant a Boulder com a Permagel una reflexió sobre la casa, sobre allò que en diuen la llar, diguéssim, sobre el que és tenir una casa, no allò de la cambra pròpia, sinó la casa, no?
Bé, en el cas de Boulder, ella ho diu, no? En el moment en què ella vivia en un apartament amb la seva parella, era molt feliç, i en el moment en què la parella vol ser mare i a més vol comprar-se una casa unifamiliar, ella veu aquella casa com la presó, no? Uh-huh. Com passar a formar part no només això d'un habitatge, no?, sinó de certa institució, la institució de la família, i és una cosa que li provoca molta urticària i que fa que se senti molt atrapada. I doncs sí, hi ha tot un capítol, no?, en què reflexiona, ella explica, no?, que de nit tu dorms, penses que estàs en un lloc segur i en realitat el que has fet és passar la clau i quedar-te ben atrapada, i la casa s'alimenta de tu i et treu l'energia i et treu la llibertat i et treu la vida.
Per això ella té un food track, no? La Boulder té el food track, que seria una mica la seva casa, el seu regne.
Exacte, sí, ella obre una food track a Islàndia, jo crec que és més casa que la seva pròpia casa, no? És aquest espai on ella pot estar sola, on ella està cuinant, que és una activitat que li agrada molt i que l'ajuda a relacionar-se amb si mateixa, i jo crec que una mica són aquests espais que ella busca, no? La cuina d'un vaixell, la futra, on pot estar sola, que ella és el que necessita per sentir-se en pau en el món, és aquesta soledat sentida.
Després els llibres tenen un ritme poètic, clar, tu ets poeta, laureada, a més, sembla que tots els teus llibres de fixa't tu,
les paraules, sí.
Es poeta laureada, escriptora de moda, vaya tela, eh?
Escolta,
Déu-n'hi-do. Però, i és veritat que els llibres tenen un ritme, jo diria, poètic, quan tu els llegeixes sembla que estiguis, entres en un ritme, hi ha un ritme particular, poètic, diria jo, si m'ho permets, però després apareixen paraules que a mi em fa moltíssima gràcia, que són com pop, però això, food track, llavors agafa una i se'n va comprar a l'Opencore, ara dic l'Opencore, no recordo on va comprar la Termagel, no sé que hi ha un moment que se'n va comprar...
Sí, a l'Opencore, crec, però, sí.
I fa molta gràcia aquestes referències tan pop i tan capitalistes i tan del dia a dia de tots nosaltres en aquest ritme tan poètic, aquest contrast a mi m'ha agradat molt.
Sí, és que la vida és això, no? Jo, per exemple, la meva vida és molt... Jo tinc una visió molt poètica de la vida, però no deixes d'estar en el món real, i al món real, doncs, hi ha l'open core, hi ha qualsevol cosa que et puguis trobar, i a mi em surt de manera natural, eh? No busco fer un producte poètic que estigui tot allà, no?, com un jardí de gardènies, no, és a dir, la poesia està en el món real, sobretot, i el món real és des del més bonic fins al més comercial, fins a qualsevol àrea la pots mirar anirà i la pots viure de manera poètica, crec jo.
I escolta, la maternitat hi és molt present, tant en un llibre com en un altre, no? A Boulder hi ha una maternitat com de fusió amb el fill o la filla, però també n'hi ha una altra que és una maternitat menys dependent o gens dependent. I a Permagel, la mare de Permagel, és una mare molt mare, dius fins i tot que compares en algun moment a Permagel els desaprensius, dius que són agressius com una mare. Això de la maternitat és una cosa que t'interessa.
Sí, a mi m'interessava com a poeta m'he donat, i ara també. Jo crec que la maternitat és un fil que està al llarg de tot el tríptic, no? I sí que és cert que en Permagel sorgi aquesta mare tòxica, no? I que acaparadora. I després hi ha aquesta negació de la protagonista a ser mare. I en Boulder sí que és cert que també es presenten com dues maternitats que semblen una mica extremes, no? La parella de la Boulder, la Samsa, que és aquesta dona que ho viu amb una mena de nirvana, no? Tan alegre,
sí.
I tan entregada. I després la Boulder, que és una dona que realment no vol ser mare, i el gran error que comet és acceptar ser mare sense voler-ho, no? Però això, un cop t'hi trobes, doncs és una maternitat, no? És un tipus de maternitat. Jo crec que totes són bones i vàlides si es viuen amb coherència. El tema és anar buscant aquesta coherència en com vius la teva vida, en com vius la paternitat o la maternitat.
La teva filla, la de 17 anys, la de 8 suposo que encara no, o no ho sé, però la teva filla de 17 anys ha llegit els teus dos llibres?
Sí, són molt fans. Ella i els seus col·legues de l'institut se van passant. El Permagel els hi va encantar. Sí, s'ho llegeix i mira, i li agraden. I de fet el Mamut, ella sí que l'ha llegit, veus? Abans et deia que la primera és la Maria Buigas, però el Mamut, ella es va llegir el Boulder quan encara estava a punt de sortir, i va acabar i va dir, ostres, passa'm el Mamut ja si el tens, passa'm-el. Dic, bueno, encara està per acabar, per retocar, no? Però s'ha llegit una de les versions.
El Mamut el tens ja, el tens tancat?
Estem en procés d'edició amb la Maria, sí, llavors ja està, falta acabar de retocar i això, però gairebé podríem dir que està tancat. Passa que, bueno, sempre poden haver canvis de darrera hora.
Això del Mamut et passarà que no et portin després, et facin entrevistes als diaris o a les revistes o jo què sé què, i et portin al Parc de la Ciutadella a fer-te la foto amb el Mamut aquell de pedra, t'imagines?
Segur que sí.
Segur que passarà això, eh?
Eva, serà molt divertit.
Segur que passarà. Escolta'm, ha estat un plaer. La Eva Baltasar la tenia amb la Maria Buigas, nosaltres som fans totals de Club Editors i de la Maria Buigas en particular, teníem pendent l'entrevista a Eva Baltasar abans del tancament pandèmic i l'hem recuperada ara, estem molt contents. M'ha fet molta gràcia Permagel, jo he de dir que em vaig llegir primer Boulder i després Permagel, que és igual, que ara si quan surti Mamut, no? Vull dir que l'ordre no altera el producte.
Sí, no altera el producte, exacte,
no.
Sí, són independents.
I després, sí. Doncs m'ha fet moltíssima gràcia Permagel, que és l'última que l'he acabat aquest matí, que a la pàgina 112 diu La mania de passar-se microbis, és una novel·la escrita el 2018 que sembla premonitòria, i després també hi ha una reflexió sobre les mesures de seguretat per tot arreu, això per Magel, vull dir que...
Sí, és molt actual.
És molt actual, eh?
Sí.
Eva Baltasar, home, ens n'hem sortit prou bé, no?
Jo crec que sí.
Em
saps I relaxats.
Saps què em fa moltíssima gràcia, Eva? Que les dones aquestes de Boulder, de Permagel, són unes ties, són intenses, són dures. De fet, jo les trobo gracioses, perquè jo, hi ha moments que em fan... hi ha un cert sentit de l'humor. Però jo ja entenc que tu has dit que tenen molt de tu, però a tu et trobo simpaticíssima a totes les entrevistes i veig entrevistes per la tele i et veig molt eixerida, diguéssim, i molt amigable, i no sé si ets tant com la Boulder, no et veig ni Boulder ni Permagel.
No, tinc punts, però tinc la meva faceta social, és agradable.
Escolta, doncs que duri, et tornarem a trucar,
gràcies.
Perquè això del Mamut no ens ho pensem perdre. Eva Baltasar, Boulder,
gràcies a vosaltres.
Permagel i en breu Mamut, editat per Club Editors. Una abraçada ben forta, moltíssimes gràcies.
Igualment, a reveure.
Vostè primer, amb Marc Giró. RAC
1. Bon dia. El que fem ara que tornem a la rutina pot condicionar com passarem els pròxims mesos. Actua amb responsabilitat i solidaritat. Posa't la mascareta. Renta't les mans sovint. Respecta la distància. I evita l'activitat social fora del teu grup de convivència. Salvem la feina. Salvem la tornada. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Amb Carrefour i Carrefour Pones volen l'escola i volen l'estalvi amb preus per totes les famílies, com les esportives amb Velcro Marcatex a 7,99 €. La teva compra segura. Carrefour, tots ens mereixem el més bo.
Bona tornada a l'escola amb seguretat. La Vanguardia us porta una mascareta infantil higiènica reutilitzable per a nens i nenes a partir de 6 anys. Comoditat i protecció gràcies al seu teixit transpirable i rentable amb filtre bacterià. Disponible en dos estampats de colors. Aconsegueix la mascareta per només 3,50 € el diumenge 13 amb La Vanguardia.
És el moment de connectar de veritat. Per això parlem et donem 600 megas de fibra i 20 gigas de mòbil per només 38,95 € al mes. Informa-te'n a parlem.com. Parlem, perquè és la meva.
Ara més que mai necessites una assegurança que s'adapti a tu. Verti o Fals? A Verti som una asseguradora 100% digital amb la que podràs fer totes les gestions des de qualsevol dispositiu, amb només un clic i sense haver de sortir de casa. Perquè sabem que ara la teva seguretat és el més important. Contracta la teva assegurança a Verti Ponés, la teva asseguradora digital.
M'acaba d'escriure un WhatsApp l'Oriol Puigtauler, el crític de teatre del Núvol i també nostre, que diu que nostre avui de Catalunya d'aquest programa a tope. M'acaba d'escriure per dir que li han agradat les dues entrevistes. Uf, menys mal, senyora, sort, menys mal. Sort. Estem buscant financiació per l'Oriol Puigtauler. En breu tornarà a les nostres vides, i punt. Escolta'm una cosa, Ingrid Ripollès, per favor.
Hola.
Tu ens vols comentar una cosa?
Sí, sí, us ho vaig dir ahir, us ho vaig dir dilluns, però no tinc clar si
us
esteu retenint.
Nosaltres, molt bé. A veure.
Mira, és que darrerament s'han incrementat les ocupacions en domicilis privats, i és per això que volem donar-vos una solució eficaç per evitar-les.
Molt bé.
Instal·lar l'alarma de Securitas Direct. Perquè si algú intenta ocupar casa vostra, l'alarma de Securitas Direct és capaç de detectar l'intrus, avisar la policia en pocs segons i així evitar l'ocupació. Truqueu ara a Securitas Direct al 944 45 46 o calculeu online a securitasdirect.es.
I el bloguer no havia de dir res?
Ai!
Perquè volíem fer-ho dos veus, però ella ho vol. Clar, tot per ella.
Tot
ella
jo.
És Securitas
vull
Direct,
tot
ho vol
jo, tot. Vull dir tot jo.
Digues el telèfon, la guerra. Va.
Doncs mira, perquè quedi clar i no haguem de repetir més, el telèfon és el 944 45 46.
Veus, home, clar que sí.
Sí, però ho haurem de tornar a dir demà, eh?
Vale, doncs vale. Anem a dir.
La parelleta de moda, o la guerra i Ingrid Ripollès. Senyores i senyors, amb tots vostès, des de Menorca, que la conquerida, amb la seva bellesa, amb la seva intel·ligència, amb el seu racatapú, Isabel Calderón Pérez. Maravilla. Cuando quieras, compañera.
Porque... Oye, yo aclaro que te voy a decir una cosa. Yo estoy en Menorca porque yo estoy currando muchísimo en agosto, ¿eh?
Bueno,
aquí
bueno.
Parece aquí que me estoy pegando la vida padre todo el día. Y no.
Acabas de perder, una oportunidad buenísima de hacer creer a la gente que eras rica, que eras pija y que te encanta el Dolce Farniente. Pues no.
No.
Eres
pues
una obrera,
no, aquí,
una obrera de la palabra, una obrera de la palabra, de las ideas.
Que quede claro por si acaso, ¿sabes? Que ya está todo el mundo fiscalizando a todo el mundo, la policía de balcón. Pues que se entere Tokiski que estoy en agosto currando como una descosida.
Y además, bueno, de verdad, porque vas a hacer una cosa para Netflix muy interesante, ¿eh? Esto lo tienes que contar algún día.
Sí, sí.
¿Cuándo
sí,
se estrena
bueno,
eso tuyo?
Pero vamos, en septiembre, sí.
Estamos en septiembre,
bravo,
cariño.
Que,
a ver.
Ah, sí, perdón, claro. Sí, bueno, pues en septiembre después, más tarde, al final, no sé.
Bueno, hoy nos quieres hablar de qué, compañera, por favor.
A ver, vamos a ver. La semana pasada, el miércoles pasado, ¿no te acuerdas que tú un momento dijiste, tenemos que hablar alguna vez de las redes sociales y las mujeres?
Sí,
¿te acuerdas?
Perfectamente.
¿No te acuerdas?
Me acuerdo,
bueno,
perfectamente.
Pues
a cuento de
esto.
Messi, a cuento de Messi.
A cuento de Messi, además, que a mes de Messi.
Ay, Messi, qué pesado.
Tanto
bueno,
Messi, tanto
queda.
Messi, vaya turnat, ¿no?
Sin comentarios.
Sí, sí.
Para adelante.
Ahora todo el mundo está encantado, fenomenal. Venga, pues ya está, nos da igual. Vamos a ver. Las mujeres, vamos a ver, nosotras venimos denunciando desde hace tiempo cómo nuestro derecho a la libertad de expresión se ve amenazado en las redes sociales, claro que sí, por la violencia del comportamiento y comportamientos abusivos de todos esos pasmarotes y esos mendrugos machistas, ¿vale? Que seguro que se piensan que sus novias tienen que hacer de madres, estos tíos, ¿no? Todos esos asquerosos que tienen el teclado del ordenador como que lleno de migas, ¿sabes? Como que comen así como escribiendo unos cerdos, bueno. Es una marranada todo esto. Bueno, pues sí. Bueno, pues hoy voy a hablar de esto, de esto, desde Menorca, fíjate, y vengo a hablar también de un estudio de Amnistía Internacional, porque es así, ¿no?, que lo mezclo todo, que advierte que Twitter, en Twitter hay pura misoginia, amigos míos. Esto claro, es así, claro. No descubro nada.
Hay que decir, bueno, también, hay que decir también, como exclusiva, que sí. Más allá de Twitter también hay misoginia, quiero decir que no nos acomodemos, solo en Twitter hay misoginia, no, es
quiero decir,
está generalizado.
Claro.
Claro.
Sí, por si acaso,
sí, claro,
en Twitter y en la vida real. ¿Vale?
Real, exactamente.
Gracias, Marc, de verdad. No, Nobel de la Paz, efectivamente. Vale. Bueno, vamos a ver. Pero antes de hablar de todo esto, voy a hablar un segundo de mí, te lo digo, porque qué es lo que más me gusta en el mundo. Un solo segundo, vamos a ver. Ni que decir tiene, querido Marc, tú lo sabes, que yo he sufrido, por supuesto, todo esto. Claro, siendo mujer, feminista, teniendo una ideología definida que no es socialista, qué fuerte. Y bueno, exponiendo públicamente desde hace años mis ideas, mis reflexiones y encima haciendo humor, imagínate el panorama. Pues mira, desde Menorca, que es un sitio finísimo, te voy a contar esta ordinariedad. Vamos a ver. A mí me han llamado tantas veces puta por las redes, perdón, que a veces oigo puta por la calle y me giro y contesto, sí, claro, o sea, muy fuerte. ¿Esto es así? Por supuesto que sí, es que muy fuerte. Bueno, vamos a ver. Yo cuando empecé, hace 5 años, con los vídeos estos que hacía yo en YouTube, absurdos, llamadas las reviews fuertecitas, bueno, absurdos no, porque claro, tú los ves y dices, tú qué lista está, tía, qué bien.
Qué
bueno, que eran vídeos como de humor. Claro, listísima. Claro. Con perspectiva feminista, en los que yo hablaba de una película y la destrozaba, era la excusa de la película. Por ejemplo, Amelie, que la odiaba, la detesto esa película. O el gran Lebowski, no, esa cosa indie con esos personajes asquerosos al Bornot. Bueno.
Deixa'm dir que la gent que no hagueu descobert Alexa Calderón Peces Barba en aquests vídeos de YouTube, sí. Yo creo que lo de Netflix va un poco en esta línia, heu de recuperar-la immediatament,
¿eh? Genial, pero porque... es otra cosa, ya como ya de seria, como que ya yo mi carrera serio. Está consolidada, ¿sabes?
Claro,
como
una cerca. De gran dama, de gran dama del comentario peliculero, claro.
De
claro.
La comunicación,
claro,
exactamente.
Claro,
bueno,
te sacan pues tú,
Oprah. Bueno, efectivamente, Ana Rosa, estás en la misma quinta, yo en Menorca, Ana Rosa, pues seguramente también.
Bueno, grande, todas claro.
Bueno, entonces.
Sí, perdón, sí, andaban.
No. Bueno, cuando yo hacía todos estos vídeos, yo alucinaba porque, claro, a mí me insultaban muchísimo en YouTube, en Twitter, bueno, agresiones sobre todo a mi físico, fíjate, o sea, cientos y cientos de insultos. Yo no entendía nada, claro, allí me quedé ya picueta, perdí la inocencia y ya me cabré de por vida y tomé conciencia de mi lugar en el mundo como mujer, claro, hija mía, hijo mío, y de que tenía que cuidarme y de lo importante que es el feminismo y de todo esto. Bueno, tengo que decir que el único insulto que me gustó de aquella época, el único que guardo con cariño, porque, pero es un insulto al fin y al cabo, es esa puta loca tiene razón. Quiero decir, siempre aludiendo a esto, ¿no? Bueno, vamos.
Siempre aludiendo bueno, a nuestra condición de puta, es que es genial eso.
Condición de puta, sí, claro que sí, por supuesto que sí. En fin, bueno, la cuestión aquí es que investigando, sobre todo esto de internet, de Twitter, tal, llega un estudio que hizo Amnistía Internacional en 2018, que concluyó que, fíjate, las mujeres periodistas y políticas reciben un insulto cada 30 segundos en Twitter, muy fuerte. Las mujeres latinas, asiáticas y de origen mestizo son 34% más propensas a recibir ataques que las blancas. Claro, bueno, no es sorpresa, vamos a ver. Más específicamente, las mujeres negras fueron 84% más propensas que las blancas a ser mencionadas en tweets problemáticos. Por supuesto, ni que decir tiene que reciben feedback abusivo de manera desproporcionada mujeres lesbianas, y aquí ya metemos, claro, incluyo gays, bisexuales, transgénero, queer, intersexuales, individuos asexuales y comunidades marginadas. Todo fatal. Bueno, esto es espantoso porque, claro, esto no solo debilita la voz de las mujeres y de todas de estos grupos que yo hablo, de los que he hablado, sino que esta violencia nos obliga muchas veces a autocensurarnos, a no escribir cosas en el Twitter, ¿no? Que es lo que nos pasa a muchísimas, a mí, desde luego. Y entonces vamos poco a poco limitando nuestras interacciones en Internet, además de que muchísimas amigas mías o conocidas activistas feministas, esto es así, abandonan definitivamente Twitter para ya no soportar más esa jungla. Esto es un dramón. Imagínate, Marc. Bueno.
Dramón
pues sí,
total.
Por supuesto, a ver. Este tema nos inquieta muchísimo a las mujeres y hablamos muchísimo sobre esto, pero fíjate que hay muchísimas escritoras que últimamente exponen todo esto en sus libros. Uh-huh. Hay uno buenísimo que os recomiendo que se llama Expuesta, de Olivia Sutjik, en el que la escritora confiesa lo mal que lo pasa cuando publica sus libros y tiene que enfrentarse a la opinión sobre todo de su trabajo en las redes sociales. O sea, es que ya estamos llegando a estas cosas, ¿no? Entonces ella dice, encontrar reacciones al libro en la red, incapaz de ver a los potenciales lectores como ellos podrían verme, empezó a causarme un cosquilleo en la piel como si me treparan hormigas, inspeccionándome, ¿no?, desde atalayas y de un modo magnificado en el que yo no podía verme. Entonces, claro, ella habla en este ensayo de lo mal que lo pasa cuando la etiquetan en fotos en las redes con su libro, ¿no? Y esta idea de que su libro, que es eso que ella ha creado privadamente, ¿no?, en su habitación escribiendo y tal, se convierta en propiedad pública y susceptible a la crítica. Ella se siente muy vulnerable y lo que es peor es que ella no puede controlar las reacciones de los demás. Fíjate qué seria estoy hoy, Marc. Esto es súper fuerte,
¿eh? Pero muy bien, pero o sea, claro, como eras una dama, una nueva dama de la comunicación, ríete tú de...
Sí, desde Menorca.
Claro, es que Menorca te está sentando muy bien. A ver si vas a tener que abandonar Madrid. A ver si el problema va a ser Madrid. Cariño.
No, mira, no entremos en estas guerras ridículas. Te cuento una cosa graciosa. Estuve una cala en Menorca y me picó un pez. Bueno, venga, sigamos, vamos a ver. Entonces, ella se pregunta, la escritora...
Bueno, al menos no te llamo puta, el pez, ¿sabes? Claro.
No, claro, por supuesto.
Es que es mejor una picadura de pez.
Es su manera de llamarme puta.
Es que de verdad, otro tema.
Por favor.
Por favor, que tenemos un minuto, la dama de la comunicación.
Finalizo.
Desde Menorca.
Esta se pregunta la escritora Olivia Sudjic, ¿por qué sigo publicando libros si me siento tan expuesta? Uh-huh. Entonces, bueno, habla de que muchísimas mujeres escritoras pues hablan de esto que te digo, del efecto mordaza del discurso público en las redes, que se callan y tal porque las acosan, las acechan y borran sus voces. Y de que hay muchísimas escritoras que no tienen redes sociales, por ejemplo Zadie Smith, sí, no tiene Twitter o Instagram, esta es escritora, y así protege su derecho a equivocarse, dice ella. Fíjate, es que estamos cagadas de miedo, es así. Bueno, Zadie Smith evita la exposición para aceptar la incertidumbre de lo que dicen de ella. Y esto ya termino porque esto es lo más interesante, abro melón. También Olivia habla que con los hombres creadores se separa mucho más al artista de su obra. Claro, sí, todo este debate absurdo, ¿no? De tal.
Sí, sí.
Pues fíjate, por ejemplo, con Roman Polanski, que lo defienden tantísimo, a pesar de haber habido sentencia y todo eso. Bueno, fíjate, bueno, pues con todos los hombres pasa esto, ¿no? Que se repite sin parar esto, que hay que separar el artista de la obra. Pero ella dice que si una mujer se equivoca, la machacan y nunca, nunca se separa lo que ha dicho o hecho de su trabajo profesional de su obra. Y esto es así. Este es el verdadero debate, no el otro. En fin, bueno, pues nada. Al final, Olivia Sudjic te viene a decir que sigue escribiendo y siendo valiente porque se siente identificada con otras escritoras como Rachel Cax o como Margot Farrell o Chris O'Crash. Bueno, muchísimas escritoras. Porque, queridos, el feminismo al final nos salvará. ¡Uy, madre mía!
El feminismo, veus, al final ens salvarà. Isabel, vamos a escuchar un poco de publicidad,
sí,
pero nos vamos con el remor, el ramó de la mar de Mediterrani de Menorca. Mira quina meravella.
Muy bien.
Vostè primer, amb Marc Giró.
RAC 1. Torna a gaudir del teu club de fitness i entrena amb total tranquil·litat i confiança. Homes Place et dona la benvinguda de nou perquè tornis a fer allò que més t'agrada mentre reforces el teu sistema immunitari i les teves defenses. Entra a homesplace.es, troba el teu club més proper i demana la teva cita prèvia. Homes Place, el teu club de fitness premium a Barcelona. Welcome Homes.
Hi ha un lloc únic al món que diu molt de tu. Casa teva.
Amb Mondo Conveniència, botiga de mobles i cuines a preus increïbles, pots decorar-la i renovar-la amb estil i amb una oferta de serveis pensats per tu.
Vine a veure'ns i et trobaràs com a casa. Et convidem a un cafè.
T'esperem a Montigalà i a Sant Boi de Llobregat.
Visita la nostra web www.mondocomp.es.
Mondo Conveniència, llar amb estil a l'abast de tothom.
Ei, que aprendre anglès t'obre portes? Home, això ja se sap. Però si vols aprendre anglès d'una manera f***ing different, vine a WhatsApp i descobreix el nostre mètode únic. I només WhatsApp t'ofereix classes 100% segures, presencials i en live video call. Tu tries. Troba la teva acadèmia més propera a whatsapp.es.
WhatsApp, welcome to the English Revolution.
Alguna vegada has somiat en tenir el millor sofà? Ara és possible amb els dies sense IVA de Galeries del Tresillo. Et regalem l'IVA de tots els nostres sofàs, xeslongs, butaques de relax o matalassos, arribant a descomptes del 40%. Fem realitat els teus somnis, per això et regalem també el 21% d'aquest anunci. Relaxa't i gaudeix. Galeriesdeltresillo.com. Torna l'aparador més gran de llibres i revistes en català. Torna la setmana.
T'esperem del 9 al 13 de setembre al Moll de la Fusta de Barcelona.
No t'ho perdis. A la setmana descobriràs moltes novetats i podràs participar en xerrades i presentacions.
Consulta les activitats i signatures al web lasetmana.cat.
Viu i llegeix en català. Viu la setmana.
A Albet Comercial som distribuïdors d'alimentació i medicaments veterinaris en exclusiva per professionals del sector. Ara pots agilitzar el procés de compra i assessorament online. Si ets veterinari o tens una botiga d'animals, entra a albet.es i registra-t'hi. Per cada comanda feta fins al setembre, entraràs en el sorteig d'una nit amb esmorzar a l'Hotel Vela per dues persones. Albet Comercial, propers a tu.
Tens objectes antics i els vols vendre? Miquel Cornelles, compra-venda d'antiguitats. Comprem mobles, pintures, escultura, rellotges de luxe i joies antigues. Comprem herències i pisos sencers. Màxima serietat i discreció. Miquel Cornelles, compra-venda d'antiguitats. Telèfon 699-47-59-49.
Si durant aquesta desescalada t'estimes més moure't en cotxe, a Saba Barcelona Bamsa t'acompanyem. Adoptem totes les mesures necessàries per a la Covid-19 per garantir la teva seguretat i t'oferim els abonaments més flexibles per aparcar segons les teves necessitats. Perquè vagis on vagis, a Saba Barcelona Bamsa hi anem amb tu. Informació i venda a saba.es.
Vostè primer, a RAC1, amb Marc Giró.
Amb Marc Giró i, per descomptat, cada dimecres amb Miquel Missé. Miquel Missé, tot teu.
I aprofito per felicitar molt a la Isa per aquesta secció, perquè em vaig llegir l'Olivia Sutjic durant el confinament, Expuestas, i és de lectura obligatòria. Molt, sí. Molt interessant, sí. Bueno, vamos allá. Yo quería hacer una sección ligera y, en fin, entre la lluvia y todo, me he liado con una pequeña clase de historia de la sexualidad.
Compte. Classe d'història de sexualitat per Miquel Missé, sí, primera part.
Sí, per episodis. Molta gent avui en dia encara confon els termes homosexual, travesti, transsexual, sobretot la gent més gran, no? Llavors, la gent com jo, que ens dediquem a fer pedagogia sobre aquestes paraules, ens passem tot el dia dient que no les puedes confundir, que són coses molt diferents, que no tenen nada que ver. És mentira, ¿vale? Això és una mentida que fem servir per explicar les coses, però de fet, ni són coses tan diferents, ni és tan raro confondre-les i tenen molt a veure. Llavors, m'explico. Evidentment, no fan referència al mateix, però tenen una història conjunta i és molt modern distingir-les. Històricament, no s'han pensat de forma separada, llavors, com un procés històric hem anat discernint, buscant paraules. És a dir, que les persones amb desitjos no heterosexuals o amb expressions de gènere diverses n'hi ha hagut tota la vida. Però el que ha canviat amb el temps és com hem anat entenent, nombrant, etiquetant aquestes experiències. Per exemple, el concepte homosexual... Es va fer servir per primer cop, Marc, al 1869 a Alemanya.
Me'n recordo.
Ayer, t'acordes, no? Fa 200 anys,
passar,
no fa tant.
1869, vaig passar per un carrer i vaig dir, maricón, vaig dir, mira, primera vegada a la història...
Bueno, ni tan sols maricón. Bueno. Homosexual és un concepte que emergeix al 1869. Des de llavors només aquesta paraula circula al nostre imaginari, que, bueno, són 200 anys, però no és res. I la pregunta interessant per mi és... Podem parlar de gent homosexual per referir-nos a pràctiques que existien abans que emergís la pròpia paraula o això és anacrònic? És a dir, podem dir que els grecs eren homosexuals? És una paraula amb efectes retroactius?
Jo t'entenc.
I clarament, bueno, el filòsof Michel Foucault fa reflexions molt, molt interessants al respecte i, per exemple, ell diu, mira, gent que tenia relacions amb gent del seu mateix sexe n'hi ha hagut sempre. Però associar aquesta pràctica en concret a ser homosexual, el fet que això passi a ser una cosa que un és i no una pràctica, això és molt modern. La identitat homosexual no existia, per tant probablement els grecs tenien relacions homosexuals però no eren homosexuals. I el fet de passar a ser, que és fonamental en la història també d'aquestes lluites, és una cosa que no hem de donar per descomptada. I...
Cari amb els grecs, eh?
Sí, no és una idea gens evident, però el que vull dir és que nosaltres... Això avui en dia entenem que tenir relacions amb gent del teu mateix sexe et converteix en una persona diferent, en un tipus de persona diferent, cosa que hauríem de discutir molt. Les paraules que ens defineixen canvien amb el temps, també canvia la nostra forma de pensar-nos. Per exemple, jo sóc una persona dels anys 80 i jo avui en dia em defineixo com una persona trans, però si hagués nascut fa 200 anys em pensaria com a persona trans? Probablement no, perquè la transsexualitat era impensable, o sigui, seria improbable. És a dir, jo seria doncs, potser una dona que viu com un home, o seria una dona molt masculina, però no podria imaginar ni tan sols l'imaginari de la transsexualitat. Per exemple, quan avui diem Juana de Arco era homosexual o era transsexual, yeah. Bueno, a veure, esto es un poco delicado, perquè quan Juana de Arco vivia, aquestes paraules no existien i aquests comportaments no existien nombrats així.
Jo t'entenc.
Tot això el que estic parlant, bueno, és una classe d'història ridícula, però bueno, el que està el taxista o la taxista que ens està escoltant o que estigui a casa seva dirà...
Ai, avui he vingut amb taxis, que m'encanta que plogui, perquè dic, mira, en lloc de la moto agafo el taxi. Justifica. Que si jo el visc per això, per agafar taxis.
O sigui, jo, bàsicament, el que vull dir és una breu reflexió, però la història ens demostra que les categories es modifiquen, les etiquetes apareixen i desapareixen, i això no vol dir que no siguin reals, vol dir que no són essències, o sigui, la transsexualitat o l'homosexualitat no són essències, no són tipus de maneres de ser humà. Són identitats del segle XX i XXI que ens serveixen per pensar-nos, són quasi polítiques, però jo diria que això no et fa un tipus de persona. I la gent amb pràctiques heterosexuals, el mateix. O sigui, en si mateix això no ens fa diferents, sinó que ens serveix per explicar-nos ara. La setmana que ve, més.
La setmana que ve, més. I demà, més. I més. Perquè en volem més, sempre. Moltíssimes gràcies a tots. Escolta, Miquel, hi ha gent homosexual que potser no és homosexual però té pràctiques homosexuals actualment? Que interessant.
Evidentment.
Anem a preguntar-li a la Mònica Folquet a veure de què va.
El futur ha començat avui i només els més preparats podran liderar-lo. Assoleix el cim professional que et proposis amb l'Executive MBA DAE Business School i marca el camí cap al teu futur. Els MBA DAE, entre els millors considerats segons el rànquing de QS. Més informació a eae.es. EAE, we are ready.
És el moment de connectar de veritat. Festa de Parlem i tindràs 9, 20, 30, 80 gigas de mòbil per només 29,95 euros al mes. Informa-te'n a parlem.com. Parlem, perquè és la meva.
Moltes gràcies.
Que bé, aquesta tarda em posen l'alarma. Així marxem tranquils i deixem la casa del poble protegida. Que abans no hi tornem, passaran mesos. I com que es queda buida, poden aprofitar per ocupar-la o entrar-hi a robar.
Confia en Securitas Direct. Davant d'un intent de robatori o d'ocupació, podem verificar la intrusió i avisar la policia en segons. Securitas Direct. Experts en seguretat. Truca'ns al 900 44 45 46 o calcula online a securitasdirect.es.
Ara més que mai necessites una assegurança que s'adapti a tu. Verti o fals? Contracta la teva assegurança amb Verti i realitza totes les gestions de forma 100% digital amb només un clic.